Fer un propòsit d'esmena i corregir el que no hem fet al llarg de la temporada. Ara us parlarem d'un país que viu en guerra, que forma part d'aquell estrany catàleg de conflictes silenciats que hi ha al planeta. Parlem del Iemen. Posem el focus sobre el Iemen, on la població, 26 milions d'habitants, fa més de 2 anys que viu sota les bombes, sense acaparar portades informatives, i els efectes de tot plegat, la falta d'aliments, serveis bàsics, una epidèmia de còlera espantosa, una malaltia que ens sona d'un temps molt llunyà, però que és ben real, que està matant milers i milers de persones en aquell país, està infectant moltes persones. Un escenari catastròfic i sense perspectives de solució immediata. Sentiu això.
أولادي تعبانين يعني هناك ماشي مستيفيات يعني
Vaig venir aquí amb els meus fills malalts i gairebé no vaig aconseguir transport per arribar-hi. Els meus fills han nascut i crescut en plena guerra. És difícil d'aconseguir la llet que necessiten. He passat dies buscant-ne. Amoïnada, angoixada. De vegades em poso a plorar.
Recordo un nen de 2 anys. Havia perdut tota la seva família al bombardeig i va ser acollit per una família veïna. També hi havia una nena petita que havia perdut tots els seus. Va perdre l'ull i tenia moltes ferides. No saps què fer quan veus això. Quan veia aquests pacients no podia ajudar-los perquè em posava a plorar.
La meva vida era estable. Tenia un treball amb un sou mensual. Però ara les coses són diferents. No hi ha ni salaris, ni serveis. Fins i tot, els hospitals públics estan tancats. Només les organitzacions treballen.
Aquests són alguns dels testimonis recopilats per Metges Sense Fronteres al Iemen, pacients i personal sanitari d'un dels hospitals que gestiona aquesta organització. I avui tenim amb nosaltres 2 persones que coneixen molt bé aquella realitat. Una d'elles, fins fa molt poc, ha estat allà coordinant un dels projectes de Metges Sense Fronteres, en Roger Gutiérrez. Bon dia, Roger.
Bon dia, Mònica.
Com estàs? I amb el Roger tenim al costat l'Eva Arill, que va fundar una petita ONG, Solidarios Sin Fronteres, que treballa al Iemen ajudant a pal·liar aquestes enormes carències que pateix la població autòctona. Eva, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I el que farem és contactar un moment, encara que sigui, amb Isabel Suárez, que treballa a la delegació d'UNICEF al Iemen, que estava treballant allà, que ara és tan res momentàniament a Jordània, però per saber exactament quina és la situació al Iemen. Isabel Suárez, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Bueno, gracias por atendernos. Para empezar, hablamos con UNICEF, entre otras cosas, porque aquí tenemos entre estos cuántos millones de personas necesitadas en el Iemen en estos momentos y cuántos de ellos niños que están muriendo de cólera, ¿no?
Sí, Mónica. La comunidad internacional, la comunidad humanitaria internacional, está estimando que el número de personas con necesidades humanitarias en general en Yemen, necesidades de no solamente relacionadas con el brote de cólera, necesidades de agua, saneamiento, salud, educación, son ya más de 20 millones, más de 20 millones de personas. Eso es una estimación reciente y estimamos que el número de personas con necesidades ha aumentado por lo menos en 2 millones. En los últimos 6 meses.
Isabel, Naciones Unidas es una de las pocas instituciones que logra entrar material humanitario en el Yemen, ¿es así?
Sí, es un esfuerzo increíble poder llevar insumos humanitarios, material humanitario, vacunas, todos los materiales de salud, llevarlos al país es bastante complicado. Llevamos desde Copenhague a través de Djibouti. En Djibouti se tienen que desembarcar en embarcaciones más pequeñas para poder llegar a los puertos, por vía aérea también. Tenemos que tener en cuenta que los vuelos comerciales en Yemen, a la capital de Yemen, están suspendidos desde el año pasado, desde agosto. Entonces los vuelos para personal humanitario e insumos humanitarios son los únicos que están entrando al país por la capital. Es un reto, es un reto muy grande. Entonces nosotros estamos trayendo los insumos al país y luego se distribuyen a nuestros socios, otras organizaciones humanitarias, pero también a los centros, a los hospitales de salud.
Nosotros este verano nos trasladaremos con un equipo de UNICEF a Nigeria, porque en Nigeria también hay una situación durísima que también afecta a la población infantil, donde vosotros estáis trabajando para hacer reportajes y trasladar a la sociedad lo que está pasando en estos países, porque estamos tan centrados en la crisis de refugiados en Siria que a veces nos olvidamos que en Nigeria también hay una crisis que afecta no solo a los refugiados que cruzan, sino también Boko Haram, y en Yemen, desde luego, esa unidad vuestra está trabajando y no veis punto final a esa guerra, ¿no?
Desafortunadamente no, y la crisis se va empeorando. Como te decía, el número de personas con necesidades sigue aumentando y desafortunadamente, como tú decías antes, la crisis de Yemen es una crisis olvidada, es una crisis invisible, sí. Porque en Yemen son más las personas que mueren por temas prevenibles, como el cólera, por ejemplo, o la desnutrición. Son más los que mueren por estas causas que los que mueren directamente en medio del conflicto. Entonces, no es un conflicto tan visible. En Yemen no hay refugiados, o al menos no al nivel que en otras crisis, no hay refugiados en otros países, pero son más de 2 millones las personas que se han desplazado internamente por causa del conflicto.
Gracias. Entonces, Isabel, te agradecemos mucho que nos atiendas. Estás muy lejos. Te mandamos un abrazo y toda la suerte. Que vaya bien.
Muchas gracias. Y gracias por este espacio. Gracias por hablar de Yemen.
Solo faltaría. Gracias. Roger i Eva, anàveu escoltant i anàveu dient això ho veiem així, això ho veiem així. A veure, Roger, explica'ns, quins matisos faries sobre això que ens explicava ara l'Isabel?
Per nosaltres, bé, coincidim també amb l'anàlisi de que és una crisi absolutament oblidada, la del Yemen, també amb aquest creixement desmesurat de població amb necessitats humanitàries.
És que és molt bèstia, estem parlant de 26 milions, 19 milions de persones.
Sí, podríem parlar gairebé del 75-80% de la població. Un sistema absolutament col·lapsat, no tan sols el sistema de salut, que és amb el que nosaltres tenim més interacció i més experiència, però la resta del sistema, organitzacions governamentals, tota la economia, etc. Milions de desplaçats, com apuntava la companya d'UNICEF, i uns nivells rampants i creixents cada cop més de pobresa, que el que fa és crear, doncs, com sempre diem, aquesta recepta perfecta perquè epidèmies d'aquest tipus es distribueixin i es moguin per tot el país sense cap tipus de control.
Eva, des de Solidarios Sin Fronteres, com treballeu, per exemple, ara amb Metges Sense Fronteres, i parlem sovint per altres conflictes, i estic molt contenta que el Roger, ara que ha tornat, no?, perquè estava al Yemen, però com treballeu conjuntament? Quina feina esteu fent Solidarios Sin Fronteres al Yemen, vosaltres, Eva?
Nosaltres som una organització molt petita, totalment focalitzada i localitzada en llocs molt concrets. És una organització que sorgeix justament quan jo m'adono que a Espanya no hi ha cap organització a part de Médicos Sin Fronteres i alguna altra gran que sigui catalana o espanyola i que estigui fent alguna cosa allà, el que es diuen ONGs petites.
Perquè tu havies estat a Etiòpia durant molts anys.
Jo vaig estar molts anys a Etiòpia i a Yemen havia anat...
En un orfenat que vam visitar,
sí,
nosaltres.
Sí, en un projecte amb un orfenat.
A la televisió, aleshores.
I a Yemen havia viatjat sola diverses vegades i havia fet molta relació amb gent local. I aquesta és la gent local que m'empenta a mi a crear l'organització. Llavors nosaltres fem... donem menjar a famílies, fem caixes bàsiques de menjar... Sí. I fem aigua potable. Instal·lem dipòsits d'aigua a camps de refugiats, llavors atenem també a una illa del Yemen que ha tingut 2 huracans i fem reconstrucció de cases. Tot això, al no poder entrar ni enviar material, doncs tenim el petitet equip yemení, rep cada mes tots els fons que nosaltres anem aconseguint.
Clar, perquè això que dèiem d'UNICEF, Nacions Unides són els únics que entren material. Com treballeu vosaltres des de Metges Sense Fronteres?
Nosaltres també estem intentant entrar tots els materials logístics i equipaments mèdics via Djibouti. Tenim els nostres propis sistemes també per mantenir la nostra independència de la resta d'organitzacions. I sí, el que passa és que és això, és un esforç logístic tremendo per ser capaços de fer entrar coses coses tan, tan simples i materials tan necessaris com medicines o personal també i equipaments logístics doncs, per portar a terme les nostres intervencions a tot el país.
Perquè, Roger, el còlera, que és una epidèmia en aquests moments alarmant allà, clar, aquí quan sents còlera penses això ja ha passat, però és perquè l'aigua està contaminada,
perquè
per bloqueig, etcètera,
per bloqueig, no? No és una generació espontània al còlera, no?
No, no.
Sí, ha vingut com a resultat dels dos anys de guerra.
Exacte, el nostre missatge sempre és que aquestes coses no apareixen mai per casualitat, sinó que són doncs, el producte d'una combinació de factors que crea una vulnerabilitat en les poblacions. Parlem de la pobresa, parlem també de dels desplaçaments de milions de persones internament fugint de la guerra, algunes d'elles, com les que hem parlat en la nostra intervenció al nord-oest de Yemen, gent que s'està desplaçant amb les seves famílies una, dos i tres vegades fugint dels combats i buscant aquesta seguretat per poder establir-se allà on puguin.
I on s'estableixen els iemenites que fugen de la guerra? On acaben anant? Perquè
nosaltres
tot el dia parlem dels refugiats de la guerra de Síria, saps?
Nosaltres en la intervenció que teníem a Abs al nord-oest, a la província de Haja, en tota la província estàvem parlant d'uns recomptes d'aproximadament unes 370 o 380 mil persones. D'aquestes, un quart es van establir al voltant de l'hospital d'Abs, on nosaltres estàvem donant suport, i moltes venien, la immensa majoria, de la frontera d'entre l'Aràbia Saudí i el Iemen, que s'ha convertit en una de les línies de combat. Llavors, centenars de milers de persones desplaçant-se cap al sud, intentant establir-se en algunes zones. Una cosa molt sorprenent que hem trobat i que jo personalment no havia trobat en altres crisis humanitàries és que aquestes famílies busquen estar en llocs molt remots perquè encara identifiquen llocs on es preveuen serveis com escoles, mercats o fonts d'aigua com possibles objectius de la guerra i per tant prefereixen...
Perquè Al-Qaeda també està encara present allà?
Està més aviat gairebé cap al sud,
no tant en
la zona del nord, així que prefereixen prioritzar la seguretat de les seves famílies a tenir un mínim de serveis que asseguren unes condicions de vida mínimes.
Eva.
Bueno, jo crec que al Iemen el que hi ha són el que anomenaríem camps de refugiats espontanis, val? Que és que no estan gestionats per ningú. Per exemple, nosaltres estem donant aigua potable a un camp de refugiats a la zona d'Amran, que està al nord de Sanaa, i a prop relativament d'on està aquest hospital de mèdicos. Allà no hi ha res, no hi ha aigua, no hi ha llum, no hi ha res. Hi ha 1.000 i pico persones en el camp, el 75% són nens i la resta són dones, i els hem instal·lat dipòsits d'aigua que omplim cada dimarts i cada divendres, i ara començarem a un nou camp de refugiats que estem buscant, però que siguin camps controlables, però són espontanis.
I finalment, Roger, les armes d'aquesta guerra d'on surten?
Nosaltres sempre com a organització humanitària ens mantenim neutrals i ens centrem sobretot en la població. El que sí que sempre cridem és a la solució política per part de tots els bàndols, perquè les crisis humanitàries mai venen soles, igual que el còlera, aquest tipus de crisis tan complexes, sempre venen per la interacció de molts factors i de molts actors, no tant els humanitaris, però molt polítics, que falten i que fallen en el seu mandat de solventar aquest tipus de conflictes.
No interessa parlar del Iemen.
Jo seré més crític. Com sóc una organització tan petita, puc ser tot el crítica que vulgui. Les armes que s'estan venent a Aràbia Saudí venen la majoria de països europeus i concretament d'Espanya moltíssimes. Espanya ha augmentat el nombre de venda d'armes una barbaritat. De fet, fa 3 mesos que el Congrés dels Diputats ha decidit que les relacions comercials amb Aràbia Saudí passen a ser secretes per no saber què s'està passant allà. I venen de França, de Gran Bretanya, d'Estats Units, d'Itàlia, d'Alemanya, d'Austràlia, de Canadà, de molts països, i això és el que està fent el silenci. O sigui, no estem parlant del que passa al Iemen per la venda d'armes, perquè tothom està traient el seu benefici. I per algo molt important, Mònica, aquí no ens arriben els refugiats iemenís, per tant no existeixen. Sembla ser que la televisió i els mitjans han decidit que la paraula refugiat la inventem fa 2 anys per parlar només d'aquells que arriben a Europa i ens toquen el nostre estat del benestar i ens demanen ajut. Si no arriben, no existeixen. I als anys d'Etiòpia, el camp de refugiats més gran del món està a Kènia, amb Etiòpia, i això no existeix. Aquí només existeixen els que arriben a Lesbos, a Europa o a Grècia. Què passa amb els iemenís? Que les seves vies de sortida no són Europa. Llavors, el silenci ve de la venda d'armes i ve de tot això.
Doncs amb aquesta contundent expressió de l'Eva Arill, de Solidarios Sin Fronteras, i amb la feinada que en Roger Gutiérrez segur que farà també a partir d'ara, moltes gràcies a tots dos per avui permetre'ns fer aquest...